un equip d'investigadors, on hi ha també un grup de catalans, està estudiant fins a quin punt les algues poden servir per donar aliments i oxigen als astronautes.
Les algues, igual que les plantes, poden, a partir del diòxid de carboni que nosaltres produïm, produir oxigen. I a més, són comestibles. Per tant, d'alguna manera, és com si les algues no ho veiessin que estan a l'espai en quant a la falta de gravetat.
Aquesta mateixa setmana s'ha pogut mostrar com s'està elaborant un primer gran atlas de la nostra galàxia.
Tenim posicions en el cel per 1.000 milions d'estrelles, però distàncies només per 2 milions. Però, tot i així, aquests 2 milions són molt més que aquests 100.000 que teníem fa 20 anys.
I avui fa una setmana que una sonda espacial de la NASA viatja des de la Terra direcció cap a un asteroide potencialment perillós, l'asteroide Bennu, que, segons apunten els càlculs fets pels humans, té una certa probabilitat baixa, però existent, de poder impactar contra Terra a finals del segle vinent. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Joan Anton Català, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fins ara, quants quilòmetres deu haver recorregut aquesta sonda?
Home, doncs mira, hi ha uns quants milions de quilòmetres en direcció cap a Bennu, que és un dels objectes enigmàtics més misteriosos que coneixem.
I quan li falta per arribar allà?
Li falta una mica, eh? Arribarà sí? El 2018.
2018.
Sí.
En Joan Anton Català, avui estem molt honrats de tenir-lo aquí, molt honorats de tenir-lo aquí, és màster en astronomia i astrofísica, llicenciat en química i física, i entre moltes altres coses, divulgador científic, cosa que comprovareu immediatament. Aquest 2016 ha escrit el llibre Retrats d'un univers sorprenent. I li hem demanat que vingués perquè en pocs dies hem rebut moltíssimes notícies sobre l'espai. I avui en volem conèixer una mica més. I vosaltres, a través de la seva veu, ho entendreu tot. Joan Anton Català, és perillós Bennu?
A veure, té una certa probabilitat. Perquè ens fem una idea, podríem agafar 3.000 boletes petites, posar-les en un sac sí? I treure'n una a l'atzar. Doncs aquesta és la probabilitat, 1 entre 3.000, més o menys, que en aquest moment pensem que tindria d'impactar contra la Terra a final del segle XXI aquest asteroide.
Clar. Però una entre 3.000, d'acord. Però si impactés, què passaria? Aquest era el drama.
Clar, és molt gran. Estem parlant d'un objecte que aproximadament té uns 500 metres de grandària. Perquè ens fem una idea, l'objecte que va extingir els dinosaures vindria a ser un objecte d'uns 10-12 quilòmetres. Aquest en té 500 metres, déu-n'hi-do. Amb un món molt poblat, depenent d'on caigués, depenent de molts factors, bueno, seria una catàstrofe, podria ser una catàstrofe enorme.
I, per tant, l'objectiu d'aquesta sonda és anar allà i...
Són dos objectius. Un és aquest. Un és conèixer de què està composat, poder calcular amb precisió la seva òrbita per poder justament prevenir la possibilitat aquesta o calcular-la millor. L'altre és anar a buscar els orígens de la vida, que és curiós que anem a objectes com aquestos a buscar l'origen de la vida.
Nosaltres, ara, la gent s'està plantejant. Molt bé, enviant la sonda, arriba el 2018, has dit, Joan Anton? Molt bé. I veiem que sí que pot impactar. Què es pot fer? Destruir-lo, aquest asteroide? Se li poden enviar uns caces per entendre'ns, perquè tothom ens... Vull dir, Operació Armageddon?
Això és complicat. Lògicament depèn de la composició, depèn de la grandària. A mi si em caigués un objecte a sobre a poc i jo el vegés caure, el primer que jo intentaria és apartar-me. Això no ho podem fer.
La Terra no la podem esquivar.
No la mourem. La segona cosa que intentaria, si no puc moure'm jo, és moure l'objecte abans que llançar-li un petardo i trencar-lo en molts fragments en un procés molt incontrolat.
Clar, perquè imagina't, 500 quilòmetres destruïts vol dir que microasteroides bastant enormes es descontrolen.
Correcte. Per tant, tenim formes. Tenim formes que estan en teoria, estan descrites en teoria, però que no hem encara provat a la realitat i faríem bé en començar a invertir per provar-ne alguna d'aquestes, que bàsicament són estratègies que intenten desviar durant anys la trajectòria de l'objecte. Per tant, és bàsic la detecció molt, molt prematura, la detecció amb anys d'antelació d'un objecte amb trajectòria d'impacte per poder justament intentar-lo desviar. Com et deia, tenim estratègies, són molt complicades tecnològicament, s'haurien de començar a provar en algun moment, perquè ara estan en paper. N'hi ha que es basen en col·locar objectes llançats per nosaltres al seu costat
sí.
I a poc, per efecte gravitatori, anar desviant mil·límetre a mil·límetre per efecte gravitatori la seva trajectòria durant anys.
O sigui, com si els hi poséssim un reclam al costat per anar-los movent, no?
Efectivament. Això es diu tractors gravitacionals, que seria, no hi ha corda, perquè no hi ha corda, però pel moviment
gravitatori, seria una cosa que aniria dient vine.
Exacte, i el va desviant poc a poc, però clar, aquest poc a poc, en òrbites molt grans, doncs ràpidament pots... ràpidament, al llarg de mesos i anys, podries fer que desviés completament. Però clar, això ho hem de provar.
I...
No ho estem fent. Com sempre, a l'àmbit de la ciència, de l'astronomia, també està patint el tema pressupostari, el tema de l'apretada, de la crisi, s'han reduït molt els pressupostos, i ja prou fem en enviar missions com aquesta. Els costos tampoc són espectaculars. Pensa que una missió com aquesta, o com la que la NASA va enviar a Plutó, estem parlant de l'equivalent a fabricar 5, 6, 7 avions de caça d'última generació, avions militars. Clar, que és una discussió també ètica que tenim, no? En què invertim els diners?
En què estem invertint
volem
els diners?
Volem 10 avions militars, o volem una missió a Venus, o volem una missió a Mart, o volem una missió a Plutó?
Volem una missió a Venus, sí.
Efectivament. Llavors, bueno, aquesta és una discussió que hi ha, no?
Perquè salvarem milions i milions de vides si aquest asteroide impedim que impacti sobre la Terra.
Efectivament. Només conèixer-lo més ja ens podria... No ens podríem perdonar mai, els nostres descendents d'aquí a un segle, que nosaltres no haguéssim fet res per començar a conèixer un objecte que té una baixíssima probabilitat, però que existeix, d'impacte. No ens ho perdonaria ningú. No?
Escolta, Joan Anton, d'acord, Venu el tenim allà, i anem cap allà a espiar-lo i a veure com és i tot això. I ara parlarem de l'origen de la vida. Però és possible que hi hagi Venus amb altres noms i no els tinguem controlats?
Sí, sí, perfectament. De fet, estem intentant catalogar els objectes potencialment perillosos. En tenim alguns milers, de totes les mides. N'hi ha que tenen quilòmetres, n'hi ha que, com Venu, doncs, tenen 500 metres, i n'hi ha més petits. Lògicament, com més petits són, més complicat tenim veure'ls, detectar-los i catalogar-los. I els grans, home, més o menys sí. Però aquests són els objectes que tenim més o menys al voltant. Clar, de vegada en quan es despengen objectes que venen de les parts més externes del sistema solar, cometes, asteroides, que aquests ens els descobrim en algun moment quan ja estan venint. Normalment, a les nostres xarxes d'espionatge, diríem, o de vigilància, intenten fer fotografies del cel constantment per descobrir aquest tipus d'objectes.
Clar, perquè a més el que dieu vosaltres és, a veure, els asteroides impacten, és a dir, que cauen coses de la galàxia cap a nosaltres, això és a diari.
Correcte.
Val. Per tant, ara la pregunta que s'està fent la gent que és a casa escoltant-te, que està amb els pèls de punta, és... Tenim previst que ens en caigui alguna altra de manera immediata?
No. A veure, hi ha dues coses. Una és... Vivim en un univers absolutament extraordinari. És a dir, estem aquí, ara tu i jo parlant, i els oients escoltant, per una sèrie de circumstàncies, algunes de les quals tenen a veure amb l'impacte de grans meteorits i grans de grans cometes a la Terra. Per exemple, se sospita que tota l'aigua que hi ha a la Terra, i mira que n'hi ha d'aigua, els oceans, els rius, els que ens formen a nosaltres, va venir de fora. És aigua que ens van portar els cometes i els asteroides quan impactaven contra la Terra en els moments de creació de la Terra. Imagineu l'escenari catastròfic que això és, però el que ha produït després.
Sí,
És la vida, l'evolució, etc. Això es va produir en un moment molt inicial del sistema solar. A partir de llavors, els impactes han estat cada cop menors. És com una taula de billar molt desordenada, on les boles van petant entre elles i van desapareixent boles a base d'impactes, i el sistema solar es va ordenant.
I es va tranquil·litzant.
Però, per exemple, els dinosaures, fa 66 milions d'anys, aproximadament, bueno, es creu que es van extingir un 75% de les espècies vives. 75%. Anterior als dinosaures, es pensa que també hi ha hagut impactes que pràcticament han esterilitzat la Terra de vida. Es parla de 90% d'espècies desaparegudes fa 250 milions d'anys. El que vull dir que els impactes és una cosa que s'ha anat produint d'una forma natural, que ha provocat catàstrofes, evidentment, però que ha ajudat a l'evolució de la vida. Avui estem aquí, segurament, perquè els mamífers van poder evolucionar a partir de una netejada brutal que hi va haver de dinosaures.
Que no hagi de passar d'aquí 4 dies una transformació.
Correcte.
Similar.
Bueno, en aquest moment no tenim cap objecte, que no vol dir que no en pugui saber un en un moment determinat, no en tenim cap amb probabilitat d'impacte propera. Venus seria un d'ells, s'estaria parlant de final del segle XXI. L'altre, curiosament, és un asteroide que provoca les llàgrimes de Sant Llorenç, les famoses pluges d'estrelles de l'agost. Aquest sí que és gran, això és un objecte que és un cometa que es diu Swift-Tuttle, té 25 quilòmetres de grandària, aquest sí que és un objecte molt gran. I aquest, en alguns càlculs fa temps, donaven una certa probabilitat d'impacte. En aquest moment, els càlculs refinats ens indiquen que durant els propers 3.000 anys, més o menys, no tenim probabilitat d'impacte.
I, en canvi, gaudirem de la pluja de les estrelles de Sant Llorenç.
Cada agost gaudirem d'aquestes pluges. Per tant, la gent...
Gràcies a ell. Gràcies, clar, gràcies.
Quan miri la gent aquesta pluja d'estrelles, sí, pot pensar en això, no? Pot pensar de l'origen d'això i què implica.
Origen de la vida, l'origen de la vida. Joan Anton Català ha dit una cosa molt interessant. Ha dit moltes de les coses que passen aquí a la Terra passen perquè asteroides han caigut i han portat aigua de les grans transformacions que hi ha hagut, no? Què li fa pensar que tindrem respostes sobre l'origen de la vida a través de la recerca que potser ens acabeu dient els científics? Escolta, de fora poden arribar coses que ens permetin explicar per què estem aquí, no? Que és la gran pregunta, no?
És la gran pregunta, i no hi tenim resposta. Estem investigant univers, estem investigant galàxies i no sabem per què ni com la vida va aparèixer a la Terra. Només sabem que va aparèixer molt, molt ràpid. Només sabem que a pocs milions d'anys de formar-se a la Terra ja hi havia fotosíntesi, ja hi començava a haver organismes unicel·lulars vius. Com va aparèixer no ho sabem. Sabem que els asteroides i cometes, com és el cas de Venu, n'hi ha molts d'ells, que són objectes que tenen dintre la seva composició objectes molècules orgàniques,
sí,
que podrien ser les precursores dels aminoàcids, etc. Una teoria que hi ha és que potser justament aquestes molècules orgàniques ens van ploure del cel en moments molt antics de la Terra, on aquí no hi havia aquestes molècules degut a l'escalfor. Per això és molt important. I anem a buscar la vida, anem a intentar buscar l'origen de vida justament en objectes com aquests, per veure si realment podrien haver estat els precursors d'aquestes primeres molècules orgàniques que hi va haver a la Terra.
A mi sempre em fascina quan es descobreix un nou planeta, no? Els que vam estudiar de petits en aquelles escoles que ens ho veien aprendre tot de memòria, no? I de cop i volta hi ha un altre planeta que apareix en el sistema solar i que som, això ens ho destirota tot, no? Ara va ser un planeta com Pròxima Centauri, i què us pregunteu quan apareix un nou planeta? Si és habitable, si no és habitable, si potser hi ha algú allà, alguna cosa intel·ligent, més intel·ligent que nosaltres, que un dia ens contactarà? Això us ho deveu preguntar.
Sí, jo diria que ens ho preguntem tots. Qui no ha estat sota una nit estrellada mirant el cel i preguntant si en algun lloc d'aquell cel hi ha algú altre també mirant el seu cel, no? Sí, nosaltres el descobriment de planetes que no anomenem habitables és el Sant Grial de la investigació dels planetes fora del nostre sistema solar. Aquí hi ha una puntualització, clar, quan diem habitable estem dient planetes rocosos, similars a la Terra probablement, que podrien tenir aigua líquida en superfície. Ni tan sols sabem si en tenen encara d'aigua, però que per les condicions que tenen, per la distància que tenen del seu sol i les temperatures que hi ha, en cas d'haver-hi aigua, aquesta aigua podria ser líquida en superfície. I això en diem habitable. Ah. Clar, d'aquí a que hi hagi vida, hi ha un bon tret.
Un pas.
I d'aquí a que hi hagi vida intel·ligent, encara n'hi ha un altre pas molt gran, no? Per tant, en això som molt, hem de tenir precaució. El conèixer planetes habitables és el primer pas, molt important. Uh-huh. Clar, després s'ha d'analitzar aquests planetes, hem d'analitzar l'atmosfera, intentar trobar traces de metabolisme, per exemple. En fi, aquí
que és una de les feines que estem fent a Mart, no?
Correcte, Mart és l'únic planeta habitat per robots. Això està bé perquè no hem descobert vida encara i tenim robots en allà, per tant en diem que és l'únic planeta habitat només per robots, que està força bé. Tenim dos robots que estan recorrent el planeta. I bueno, entre altres coses, busquen vestigis antics de vida, busquen vestigis fòssils de vida. Sabem que Mart fa milers de milions d'anys tenia aigua en superfície molt abundant, tenia rius, tenia una atmosfera molt rica, no d'oxigen segurament, però una atmosfera molt rica. No sabem què li ha passat en aquest planeta per haver perdut la seva atmosfera o per haver perdut l'aigua.
Li pot haver passat que un Venu l'hagi impactat i l'hagi deixat arrasat.
Clar, no sabem exactament el què, i per tant l'estudi d'això també és molt interessant per poder preveure el que li podria passar a un planeta com la Terra. Però en tot cas, fa milers de milions d'anys podria haver-hi hagut condicions a Mart que haguessin permès la vida microscòpica o la vida d'organismes bàsics. Això és el que també estem buscant. Clar, dos robots buscant en un planeta tan gran com Mart, i ens podem fer la idea de que és com si aquí caigués a lo millor una sonda en un desert.
Exacte.
Necessitem uns quants anys encara, segurament, per poder acabar de contestar la pregunta de si a Mart avui hi ha vida microscòpica o si en el passat n'hi va bé.
I en el cas de Pròxima Centauri, el problema és que està a 4 milions, a 4 anys
4
llum.
Anys llum, correcte.
A 4 anys llum, sí. Amb la qual cosa...
Sí, clar, si fóssim llum...
Això és una dificultat enorme. No?
Enorme. Si fóssim llum, trigaríem 4 anys en anar-hi, lògicament no som llum, anem bastant més a poc, no hi podem anar. Ens hem d'oblidar, almenys amb les tecnologies de les actuals i de les properes generacions, en poder viatjar a planetes fora del sistema solar. Per tant, tota l'anàlisi que podem fer és en remot. L'anàlisi que podem fer és de la llum no dels planetes, perquè com sabem els planetes no tenen llum, és la llum que reflecteixen de la seva estrella. Com nosaltres quan veiem un planeta Júpiter o Saturn al nostre cel, la llum que li veiem és perquè és llum del Sol que reflecteix i ens torna, no? Això mateix, però fet amb planetes que estan molt lluny.
Ara parlàvem de Mart. Per què ens interessa Júpiter?
Júpiter és el planeta, és el gegant del nostre sistema solar. Vindria a ser com un sol frustrat.
Què vol dir un sol frustrat?
Mira, té una composició molt similar a la del Sol. Una composició que és d'hidrogen, d'heli, molt similar. Va créixer fins a un punt que va formar el planeta. Segurament, si hagués crescut molt més, potser hagués acabat esdevenint un sol, una estrella, com és el Sol. El procés de creació del sistema solar va netejar d'elements que fabricaven planetes abans de que Júpiter pogués seguir creixent i es pogués convertir en un sol. Clar, les teories que tenim de com es formen els planetes ens indiquen que Júpiter hauria de tenir aigua en la seva atmosfera. I, en canvi, les mesures que tenim fins al moment són contradictòries i semblen indicar que aigua n'hi ha ben poca, amb la qual cosa hi ha alguna cosa que indica que potser les nostres teories de formació dels planetes hi ha alguna coseta que hem d'acabar d'ajustar. Per això és tan interessant
explorar-lo. Sol frustrat. Que no vol dir una lluna,
No, no.
Un sol frustrat no vol dir una lluna.
No.
Per cert, que aquesta nit estava preciosa, la lluna.
Sí, està a punt de ser, avui serà plena.
Avui serà plena.
Sí.
Tu mires molt el cel?
Moltíssim.
Sí?
Moltíssim, moltíssim. Sí, és una cosa que ha d'aguantar la meva família.
Però no ho fas només per plaer, diguéssim, eh? També ho fas per plaer.
Absolutament per plaer.
És
dir,
plaer.
Sí, per plaer. És dir, jo aquesta sensació, això que estem fent ara de parlar d'aquestes coses, pensades, deixant anar la neurona sota un cel estrellat de nit, quan està sol o ben acompanyat...
I la teva neurona comença a connectar, no?
Clar, i comença a pensar en possibilitat de vida fora de la Terra, i en cometes, i en planetes, i veient com les estrelles fan aquelles pampallugues...
Sí.
Ai, això és fascinant. I això no cal en coneixements científics per gaudir del cel.
La Lluna, per què no ens interessa tant ja?
A veure, la Lluna científicament interessa molt, eh? I segueix interessant, i de fet ja són diversos els països que hi tenen objectes orbitant la Lluna. Índia, la Xina, el Japó, són molt actius, l'Agència Europea... A la gent sembla que no ens interessa. Per què? Bueno, perquè des que hem nascut la veiem, la donem per feta, no? És un objecte que veiem sortir i pondre's, que la veiem cada 29 dies que va canviant les seves fases, i en canvi la Lluna és un recordatori d'una catàstrofe, segurament, que hi va haver en moments inicials de la Terra, on un projecte planeta com Mart va impactar contra la Terra i dels escombros d'això es va crear la Lluna. Per tant, tenim al cel un objecte espectacular.
Joan Anton Català, saps què farem? Et segrestarem de tant en tant? Et segrestarem de tant en tant?
Encantat.
Perquè ens vinguis a parlar de ciència i perquè, mira, m'ho he passat tan bé que ara em quedaria aquí fins a la una parlant amb
tu. Si vols, ens hi quedem.
Però, com que no tenim la Lluna a prop, ens esperarem a trobar un altre dia. Per tant, Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, de debò.
Vinga.